Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
Policia Municipal i Mossos d'Esquadra intensificaran la vigilància als carrers de la ciutat per garantir el compliment de les mesures de prevenció del coronavirus. Pau Durant, bona tarda.
Bona tarda, Karen. El dispositiu es concentrarà sobretot en les dates en què s'havia de celebrar la Festa Major, el cap de setmana d'entre el 4 i el 7 de setembre. Tot plegat amb vistes que més gent pugui sortir als carrers per aquelles dates i es puguin produir situacions de risc de contagi, evitar reunions de més de 10 persones i el consum d'alcohol a la via pública i garantir que es porten mascaretes i es mantenen les distàncies de seguretat són les principals fites dels cossos policials.
El Taulí suma una planta més dedicada exclusivament a malalts de la Covid-19.
Es tracta de la 8a planta on no podran entrar amics o familiars dels pacients per fer-los una visita. Aquesta planta se suma a la prohibició de rebre visites de les urgències, l'Alba, el 7è centenari i la 9a planta. Ara mateix hi ha 38 pacients ingressats al Taulí per Covid-19.
En esports, el Sabadell disputa aquesta hora el seu primer amistós de la pretemporada.
Els arlequinats s'enfronten des de poc després de les 6 de la tarda a l'Andorra, a les instal·lacions de Roy Albert de la Vall d'en Bas a la Garrotxa, de moment 0-0.
Durant el Notícies Vespre connectarem amb l'Adrià Royo, que es troba seguint el partit sobre el terreny. Tot plegat ho farem possible amb el Toni González a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, però obrim pàgina de serveis. Ara mateix tenim 31 graus a Sabadell, temperatures que es mantenen altes, igual que ahir, una temperatura molt alta, però s'espera que arribin canvis. S'esperen per les pròximes hores? Li preguntem al Jordi Via. Bona tarda.
Hola, bona tarda. Aquest dimecres l'ambient és assolellat a molts punts de Catalunya. Fins i tot els núvols baixos que s'han format durant aquest matí cap a la Costa Daurada s'han anat trencant i també aquí, a hores d'ara, es manté en conjunt l'ambient assolellat. Només trobem la presència d'alguns núvols d'evolució que han crescut a zones de muntanya, més aviat del prelitoral i a l'interior de les comarques de Girona, però en cap cas aquests núvols han de portar precipitacions al que resta de jornada. Per tant, acabarem el dia amb aquesta estabilitat i amb ambient càlid, temperatures que ja han superat els 35 graus a zones del prelitoral central, per exemple, també punts com el Pla de Bages i fins i tot a Ponent. I a la Vall de l'Ebre, les temperatures màximes d'aquest dimecres podran arribar fins als 37 i no descartem 38 graus. És tot des del Centre Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa al trànsit, trobem un parell de punts conflictius. A aquesta hora, d'una banda, a la C58, a la sortida de Barcelona, trobem retencions arran d'un accident que s'ha produït amb un vehicle que encara es troba a la mitjana d'aquesta via. Retencions en sentit Sabadell, en sentit nord. Pel que fa a la B30, també trobem problemes a la Barberà del Vallès, on hi ha 2 quilòmetres de retencions en sentit sud, precisament per enllaçar amb aquesta C58. En canvi, se circula còmodament tant d'entrada com de sortida de Barcelona. Sabadell es quedarà aquest any sense festa major arran de l'evolució del coronavirus, però des de l'Ajuntament preveuen un augment del nombre de ciutadans als carrers per les dates en què s'havia de celebrar. És per això que la Policia Municipal i els Mossos d'Esquadra reforçaran la vigilància als carrers, especialment el cap de setmana del 4 al 7 de setembre, per evitar reunions no permeses.
En l'escenari actual, especialment després de les prohibicions anunciades aquesta setmana, es volen evitar les reunions de més de 10 persones, vetllar perquè no es consumeixi alcohol a la via pública i garantir que els veïns portin la mascareta i respectin la distància de seguretat és un altre dels reptes del dispositiu. La policia municipal i els Mossos reforçaran la vigilància, sobretot en les dates que s'hauria d'haver celebrat la Festa Major, per evitar situacions que podrien suposar un augment dels contagis en un moment de risc elevat. El dispositiu policial s'ha concretat avui en una reunió de treball a l'Ajuntament entre l'alcaldessa Marta Ferrés, representants dels dos cossos policials i la regidora Mar Molina. Més enllà de l'actuació policial, però, la tasca per contenir l'avanç de la pandèmia a la ciutat anirà acompanyada de l'actuació dels mediadors d'espai públic i els dispositius de Creu Roja en marxa en les últimes setmanes.
A partir d'avui, el Parc Taulí suma un altre espai on les visites no estan permeses. Es tracta de la 8a planta de l'edifici Taulí, que s'afegeix a la 9a, les urgències, l'edifici Albada i el del 7è centenari. Amb aquesta actualització ja no es podia accedir a veure familiars i amics en els espais que es consideren Covid dins de la Corporació Sanitària.
Es dona la circumstància que part dels familiars dels infectats ingressats han d'estar confinats a casa com a mesura contra la Covid-19, de manera que quan des de l'hospital se'ls truca per fer-los el seguiment, també se'ls informa sobre veure els seus parents. Per contactar amb les persones que estan ingressades, cal fer-ho a través de Treball Social, que són qui fan el seguiment, a més del metge. Durant aquest dimarts, el Parc Taulí ha fet 14 nous diagnòstics de Covid-19. També ha ingressat una persona amb coronavirus, quedant ara el nombre de pacients hospitalitzats amb la malaltia en 38.
Catalunya registra 795 casos nous de Covid-19 confirmats per PCR, segons l'últim balanç del Departament de Salut. La xifra total de casos creix fins als 124.068 amb totes les proves, amb mort 13 persones més.
Malgrat tot, el nombre de pacients ingressats disminueix per segon dia consecutiu. Segons les darreres dades, Catalunya suma 662 persones ingressades, 3 menys, 136 a l'UCI, 2 menys. No obstant això, el risc de rebrot es manté alt, en 186,88, una xifra superior a la de 168,23 registrada la setmana passada. Pel que fa a la velocitat de propagació del virus, es manté en 1,12 per damunt de l'1.
El valor del risc de rebrot de coronavirus a Sabadell canvia segons el mitjà que escollim per informar-nos. L'indicador diari no és el mateix a tot arreu, canvien les dades, i això dona peu a confusions en una situació que ja és força desconcertant d'inici. Alguns dies, la diferència entre els valors del mateix indicador en diferents mitjans ha arribat a ser de més de 100 punts. Aquesta variació afecta també la taxa de reproducció de l'epidèmia, l'anomenada R. Us en posem alguns exemples. Dimecres, dia 5 d'agost, el portal del Departament de Salut, dadescovid.cat, diu que el risc de rebrot a Sabadell és de 195,80.
En canvi, el canal 324 de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals mostra en un mapa que a la ciutat el risc és de 307,71. Pel que fa a la taxa de reproducció, Salut dona un 1,46 a la mateixa web i el 324 diu que és de 2,06, és a dir, que per cada persona infectada se n'encomanen més de dues.
Dissabte, dia 8 d'agost, per Salut, Sabadell té un risc de rebrot de 122,22 i una R de 0,86.
El 324, però, diu que el risc de la ciutat és de 239,53 i la R de 1,54.
Dimecres, dia 12 d'agost, Salut dona risc de rebrot de 244,97 a Sabadell i una R de l'1,36.
El 324, en canvi, indica que estan en 332,32 i 1,51 respectivament.
Dimarts, 18 d'agost, el rebrot de Salut és de 205,11 a la R de 1,12.
El 324 ho eleva fins a 287,80 i 1,30.
I divendres 21, Salut dona un rebrot de 139,16 i una R de 0,72.
El 324, rebrot de 188,33 i R de 0,80.
Avui, rebrot de 177,89 per Salut i R d'1.
En canvi, TV3 diu 209,08 i 1,01.
Diferències de més de 100 punts en el risc de rebrot, contagis a persones que gairebé s'arriben a doblar. I, en canvi, el llindar per canviar de risc moderat a risc alt és el mateix a tot arreu, a partir de 100. Anem per parts. L'índex de risc de rebrot, què és?
La valoració del creixement de la pandèmia mesura els possibles nous casos diagnosticables els pròxims 14 dies i la probabilitat d'aparició de nous brots.
I com es calcula?
La fórmula no és senzilla. Es compon de dos elements: la velocitat de reproducció mitjana dels darrers 7 dies i la incidència acumulada dels darrers 14. I per arribar a cadascun, cal fer mitjanes i quocients.
I la velocitat de propagació, la R?
Mesura com de ràpid s'expandeix la pandèmia. Diu el nombre mitjà d'infectats per cada persona infectada. Fa la mitjana dels casos dels últims 7 dies.
Les dades que fa servir tothom són les mateixes, les del Departament de Salut, la metodologia per tots, la que porta el grup de recerca de Biologia Computacional i Sistemes Complexos de la UPC. Per què donen resultats diferents? Els hi preguntem.
Daniel López Codina, professor de la UPC i membre del grup de recerca de Biologia Computacional.
En un dels sistemes s'utilitzen només els PCRs positius, en l'altre s'utilitzen PCRs positius més diagnòstics epidemiològics. Em sap greu que realment el mateix departament amb dues fonts doni dades contradictòries. Les dues són correctes, el que passa s'han d'interpretar correctament la una i l'altra. En qualsevol cas, jo crec que no ens hem d'encaparrar numèricament en les dades. El que és important és l'evolució.
El coordinador de la unitat de seguiment de la Covid-19 a Catalunya, Jacobo Mendioroz, va més enllà i, preguntat per Ràdio Sabadell, respon que el fet de no incloure els diagnosticats per simptomatologia de Covid no canvia l'índex de risc.
No hi ha més risc de rebrot perquè no hem incluït aquests diagnòstics. Esa és la resposta. El risc de rebrot es va calcular en base a unes variables que són les que hem mantingut i que és el que ens donen informació sobre la situació i sobre el risc. Canviar-les es provocaria més problemes que altra cosa.
Per Mendioroz, incloure ara els diagnosticats per simptomatologia de Covid, com fa el 324, desvirtua la sèrie de dades.
Quan fem, diguem, anàlisis de dades per després poder prendre decisions, és molt important mantenir el criteri a lo llarg del temps. Un canvi de criteri en l'entrada o sortida de casos es desvirtua tota la sèrie i ens crea confusió. El criteri que es va agafar és el més robust, que és el de la PCR positiva, i amb això creem models que són els que estudiem posteriorment.
Des de l'UPC, López Codina ratifica el criteri de mantenir l'ús de les mateixes dades.
El que és important és utilitzar sempre les mateixes dades. És a dir, que si utilitzem PCRs positives, si miro un dia PCRs positives, l'endemà també. El que no puc fer és comparar dades d'un grup amb dades de l'altre en dies diferents. Tant unes com les altres serien bones, PCRs positives més PCRs més epidemiològics, però sempre hem de comparar l'evolució dins del mateix grup, si no, evidentment, la confusió és important.
A més, cal tenir en compte que les dades són dinàmiques i, per tant, revisades a dia d'avui, les mateixes que us hem explicat han canviat, perquè potser han entrat més casos assignats aquell dia en concret i això fa variar els indicadors. I, per revelar el clau, en els càlculs s'exclouen els tres últims dies. És a dir, que les dades d'avui dimecres en realitat contemplen com a dia més recent el dissabte.
La recomanació, per tant, és fixar-se en les tendències, no tant en la dada d'un dia concret, sinó en la seva evolució al llarg del temps. López Codina també demana un reforç de la dotació per la salut pública.
Quan van patir la crisi econòmica, sanitat i educació van patir enormes retallades. A sanitat, les retallades van ser importants en tots els àmbits, però està clar que alguns àmbits tenien uns límits. Jo no puc deixar un hospital sense cirurgia, per exemple. Per tant, no els puc treure. Però, esclar, salut pública sempre treballa a l'ombra, no treballa de cara a la població. I això ha fet que fossin de les parts de sanitat que més retallades han patit. Per tant, el que està clar és que el que caldria en aquests moments és reforçar, i de forma estable, ja no per la Covid, sinó de forma estable, els serveis de vigilància i els serveis de salut pública.
L'altra part que necessita reforçar-se per l'investigador és l'assistència primària.
L'actualitat al minut a Ràdio Sabadell.
3 minuts per un quart de vuit, plaga d'escarbats als arbres de Sabadell. La galeruca de l'om, un insecte que s'alimenta de les fulles d'aquests arbres, ha augmentat la seva presència de manera excepcional a la ciutat. Si bé és inofensiu per les persones, l'atracció que sent per la llum fa que acabi entrant a les llars. L'Ajuntament està preparant actuacions per minimitzar la seva presència.
Les condicions climàtiques d'aquest 2020 han afavorit un desenvolupament intens de la plaga. Des del consistori es fa un seguiment de l'evolució de l'insecte i de les peticions ciutadanes que l'han detectat. L'objectiu és anticipar el seu comportament. Està previst realitzar 2 tractaments aeris amb aigua i un adob foliar mitjançant canó polvoritzador, dirigit a les capçades dels arbres durant les nits del 30 al 31 d'agost i del 5 al 6 de setembre, en els principals carrers afectats. Una segona línia de treball consisteix en potenciar la fauna auxiliar, com ara les vespes o les marietes, que ajuden a controlar la plaga de forma natural. També eliminar rebrots i branques i oms secs, evitar podes intenses passada la primavera i prioritzar tractaments amb endoteràpia, consistents a injectar al tronc de l'arbre un nutrient o fitosanitari que perjudiqui l'escarbat. D'aquesta manera no s'afecta la fauna auxiliar, com que els escarbats a eliminar són adults, ni tan sols s'aplicarà l'únic insecticida permès per la directiva europea que regula el seu ús i vetlla per la salut de les persones.
En cultura, l'actor sabadellenc Jaume García Arija es torna a posar a la pell de Vincent Van Gogh 18 anys després d'interpretar-lo per primer cop. El monòleg Van Gogh, estrenat el 2002 al Versus Teatre, arriba ara al Teatre Gaudí de Barcelona sota la direcció del seu creador, Ebert Blanchet, i de Maria Clausó. D'aquí a pocs minuts se'n farà una funció per a crítics i mitjans de comunicació i l'estrena oficial serà el 16 de setembre, si el context ho permet.
Jaume García Arija ha explicat a Ràdio Sabadell què es podrà veure en aquest muntatge que acosta la versió més personal de l'artista als espectadors?
Fem tot un recull de fragments de cartes i cartes senceres i, clar, és poètic, és d'una elevació espiritual, artística, humana, brutal. És Van Gogh parlant en primera persona i de manera intimíssima en el seu correu íntim, les seves cartes personals que dirigia al seu germà Teo, parlant de l'amor, la mort, parlant de l'art, la bellesa, la bogeria, la malaltia, el dolor.
Tot i que Van Gogh va escriure aquestes cartes fa més de 100 anys, García Arija assegura que mantenen tota l'actualitat, ja que aborda problemes de la humanitat que encara ens acompanyen. Per l'actor sabadellenc és una obra meravellosa, però li ha suposat tot un repte tant físic com d'interpretació.
És un espectacle que vam estrenar el 2002, fa 18 anys, al Teatre Versus, i ara, després de 18 anys, jo ho vaig fer amb 32, ara en tinc 50 acabats de fer, i clar, el físic, perquè a més és molt físic, hi ha molta coreografia de moviment, hi ha molta poesia, molt d'expressionisme en un moment donat, si li vols dir. I clar, això evidentment doncs, em fa que posar-me en forma sí o sí, perquè la veritat és que exigeix molt a nivell físic i a nivell actoral, mental, no, diguéssim.
García Arija també admet que el context de pandèmia ha dificultat fer realitat aquest espectacle, una dificultat que s'afegeix a les que ja de base pateixen els actors pel simple fet d'haver escollit aquesta professió. Per això fa una crida a no aturar l'activitat cultural.
No podem aturar el carro de la creativitat i de la creació i de l'art i la cultura, perquè estem veient que una situació com aquesta, aquesta societat sense sanitat, educació, cultura, és que se'n va en orris. Una societat sense valors, i els valors es donen a través de la cultura i l'art. Els valors, aquelles coses que s'entenen més amb el cor que amb el cap, l'ètica, l'empatia es transmet a través de la cultura i l'art.
Un cop estrenada, a partir del 16 de setembre, Van Gogh es podrà veure tots els dimecres a les 9 de la nit i els dijous, divendres i dissabtes a 7:45 al Teatre Gaudí de Barcelona.
Es el momento de seguir hacia adelante y las empresas son clave para la recuperación. ¿Qué cosas empiezan a ser diferentes? ¿Cuáles no cambiarán? En el podcast de Banco Sabadell hablamos con empresarios y expertos sobre cómo las decisiones que estamos tomando hoy empiezan a asentar las bases del mañana.
Podcast de Banco Sabadell, Antoni Garrido. Escolta el programa a seonsiguis.com.
L'actualitat al minut a Ràdio Sabadell.
Molt bon dia, són 2:45.
Bona tarda, són 7:00.
A veure com et dic els propers dies com evoluciona la pròpia pandèmia.
I també hi ha una part que és important, que és preparar-nos pel que pugui venir, no?
Ràdio Sabadell, el que passa quan passa.
Ara mateix a Sabadell no es troben bicicletes per comprar-ne, s'han venut totes i no n'hi han de noves.
El 80% del gènere que vagi arribant ja està reservat. Algunes bicicletes tenen llista d'espera.
Aquest boom de venda, sí que preveiem un repunt de vendes, però no a aquest nivell.
Tota la informació ampliada al portal web radiosabadell.fm.
A Bonpreu i Esclat sabem que les dificultats poden esdevenir grans oportunitats. Per això, ara més que mai, Bonpreu i Esclat es manté molt a prop dels productors del país i, com sempre, seguim prioritzant els productes de quilòmetre zero. Créixer en els moments difícils és molt nostre. Bonpreu i Esclat, més a prop teu.
Notícies vespre.
És moment per sortir fora de Sabadell i de la comarca i fer un repàs a l'actualitat més general. La consellera de Salut, Alba Vergés, lamenta que el govern espanyol va tard en estudiar un permís pels pares que s'hagin de quedar a casa en quarantena amb els fills.
Vergés veu la proposta amb bons ulls, però recorda que el govern català demana la mesura des de l'abril. En aquest sentit, remarca que la Generalitat ho ha fet tot per poder obrir les escoles en la millor situació possible, mentre que l'executiu espanyol encara no ha regulat com es pot assumir l'aïllament.
Espanya és la segona economia desenvolupada del món més tocada per la crisi de la Covid-19.
Segons dades facilitades per l'Organització per la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic, la caiguda del Producte Interior Brut ha estat del 18,5% en el segon trimestre de l'any. Entre els països desenvolupats, només el Regne Unit ha registrat una davallada més pronunciada que l'espanyola, del 20,4% en els últims mesos. En global, les economies de l'OCDE han patit el retrocés econòmic més gran de la seva història, amb una caiguda del PIB del 9,8% entre abril i juny.
El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, iniciarà dimecres de la setmana que ve una ronda de contactes amb els líders de les principals forces polítiques al Congrés.
L'objectiu d'aquestes trobades serà abordar la lluita contra la pandèmia, l'aprovació dels pressupostos de l'Estat i la renovació dels càrrecs a altes institucions estatals com el Tribunal Constitucional o el Defensor del Poble. La primera trobada serà el mateix dimecres amb el president del PP i líder de l'oposició, Pablo Casado.
El jutjat contenciós número 16 de Barcelona ha ratificat el decret de l'Ajuntament de Mataró que imposa mesures d'aïllament i quarantena a 6 membres d'una família d'aquest municipi amb Covid-19.
Des de l'administració local aleguen que suposen un risc per la salut pública per l'incompliment de les recomanacions sanitàries. El jutjat admet la competència del consistori per prendre aquesta mesura amb la finalitat capacitat de contenir el virus.
I els governs europeus estan disposats a compensar les farmacèutiques que s'enfrontin a demandes pels efectes secundaris de la vacuna contra la Covid-19.
Un dels acords de compra anticipada preveu que els països indemnitzin els fabricants si són responsables de danys i perjudicis, que des de la Unió Europea veuen amb bons ulls. Per contra, les farmacèutiques també reclamen una exempció de responsabilitat civil, un fet que Brussel·les no accepta.
Moment ara pels esports.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
El Centre d'Esport Sabadell disputa a hores d'ara el seu primer amistós de la pretemporada. És a la Vall d'en Bas, a la Garrotxa, el lloc on l'equip d'Antonio Hidalgo està fent una concentració aquesta setmana. I el rival és l'Andorra, amb qui els arlequinats van coincidir la temporada passada a segona B. Connectem en directe amb les instal·lacions del Royal Verd per saber com va avançant aquest enfrontament ja entrada la segona meitat. Adrià Arroyo, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Concretament, un quart d'hora de la represa, de moment sense gols en el típic primer partit de la pretemporada per tots dos conjunts. El Sabadell encara porta alguna que altra hora de vol més d'entrenaments que no pas el conjunt del Principat d'Andorra, però com a mínim s'està notant un ritme més pausat. Recordem que el Centre d'Esport Sabadell té les baixes dels jugadors que la setmana passada van donar positiu per coronavirus i que, per tant, per protocol no es troben amb la resta de companys fent aquesta estada, aquest estatge que comentaves aquí a la Vall d'en Bas, a la Garrotxa. Fruit de això, que Antonio Hidalgo, l'entrenador, hagi dibuixat un 11 i que d'aquests 11, 9 encara continuïn sobre el terreny de joc. Només ha fet dos canvis, el de Canovelles, Grego Sierra i Víctor García, entrant en el seu lloc al descans Aleix Coc i Jaime. La resta són els mateixos que han iniciat aquest enfrontament, és a dir, Foli, Oscar Rubio, també Xadi Riat, del juvenil en aquest cas, Pierre Cornut, Boniquet, Pedro Capó, Aaron Rey, Néstor Querol i Eber Pena. Pel que fa a les ocasions, ja dic que és un joc molt de tanteig, però de no gaires ocasions. Només començar és cert que Fuoli ha salvat una de clara per l'equip andorrà per part del Sabadell al quart d'hora de la primera meitat. Un xut de falta directa del Francesc Cornut ha estat l'ocasió més clara. El xut ha anat un pèl desviat. Ara són minuts de domini arlequinat, però sense acabar de concretar ocasions. El més destacable tàcticament és que el Sabadell avui ha començat jugant amb un 4-2-3-1, tot i que després Hidalgo ha corregit una miqueta l'esquema i ha tornat al seu tradicional amb 3 centrals i dos carrilers. Per tant, com diem, aquí quart d'hora de la represa a la Vall d'en Bas, continua l'empat a 0 entre l'Andorra i el Sabadell en aquest primer amistós de la pretemporada del conjunt arlequinat. N'informarem tan bon punt acabi a radiosabadell.fm i també a les xarxes socials, sobretot a Twitter, @radiosabadell.
Gràcies, Adri, per aquesta última hora. Bona tarda.
Bona tarda, fins ara.
I ara parlem d'handbol. Primera setmana d'entrenaments a l'Oar Gràcia Sabadell. El renovat equip graciang es va posar en marxa ahir, una plantilla nova i centrada molt més en la gent de la casa.
Gerard Gomis reconeix que la profunditat de banqueta no serà tan àmplia com la temporada passada. El tècnic, però, confia molt en els jugadors de la base, que ara farà un pas endavant.
És una plantilla on hi ha moltíssima gent de la casa, que al final l'entitat i el club amb el que més es reforça sempre és i ha de ser amb la gent de la casa. I nosaltres aquest any tindrem un percentatge molt alt de gent de la casa i a nosaltres també ens enorgulleix poder dir això i poder dir que tenim jugadors que pugen de casa amb qualitat suficient com per donar sal al primer equip.
Pel que fa a la pretemporada, l'OAR manté la concentració a Andorra com estava previst, però traient els amistosos. En general, de fet, a Gràcia jugarà menys partits dels que es desitjava amb motiu de la pandèmia.
Hem reduït bastant els partits de pretemporada que hi ha previstos. L'estatge que anem a fer a Andorra, que en principi era un estatge on havíem de jugar 3-4 partits, es converteix en un estatge en el que anirem a entrenar. Doncs una mica, bueno, això, no? Pendents de com vagin les coses. Si tot va bé, el diumenge, dia 20, hem de viatjar a Saragossa a jugar uns amistosos.
De moment, el conjunt gracienc ha fet una primera presa de contacte i entre demà i demà passat faran proves físiques.
Quatre fitxatges ha fet el Creu Alta Sabadell en vol per al seu projecte Primera Nacional, reforçant l'equip per consolidar-se a la nova categoria. L'equip arlequinat, però, no començarà a entrenar fins la setmana que ve.
No és el que teníem previst, però davant l'evolució de la pandèmia, els arlequinats han tirat de cautela i iniciaran la pretemporada el mes de setembre. Ho explica així el director esportiu creualtenc Eloi Vila.
Hem parlat amb els de la Junta i hem decidit almenys suspendre aquesta setmana per veure com evoluciona. Vam seguir aquests 7 dies de marge. A nosaltres ens permet veure una mica com evoluciona la cosa. Si potser tots els equips estan entrenant i no va més enllà les mesures de seguretat d'això, potser decidim a 1 de setembre començar a entrenar.
La tornada als entrenaments s'ha vist alterada. El calendari d'amistosos, de moment, encara no, ja que, com comenta Vila, aquest cap de setmana ja l'havien deixat lliure.
Per aquest cap de setmana no en teníem cap. Ja havíem comptat que doncs, encara estaríem una mica verds. Sí que és veritat doncs, que el tema d'entrenar físic, doncs, la gent ho ha anat fent pel seu compte durant l'estiu i ara quedarem per anar a córrer en grups petits.
Hauran d'esperar, per tant, els quatre reforços de l'equip arlequinat per entrenar-se. Dos d'ells ja saben el que és jugar al Creu Alta Sabadell, el pivot Oriol Carrillo i l'extrem esquerrà Blaio Canya. Els altres dos són Jordi Altés i Cisco Asensio, que no estaven jugant l'última temporada, tot i que els dos tenen experiència a Divisió d'Honor B.
Quatre minuts per dos quarts de vuit. És moment de posar punt final al Notícies Vespre d'aquest dimecres 26 d'agost. Recordant-vos que el que us hem explicat aquesta estona ho podeu trobar ampliat al portal web radiosabadell.fm i a les xarxes socials Twitter, Facebook i Instagram. Tornem amb més notícies a la 94.6 demà a partir de les 10 del matí amb els butlletins horaris. Que acabeu de passar un bon dia. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.